Te n'adonaràs quan estiguis a punt d'acabar el manuscrit que fa 5 anys que estàs escrivint. En el fons, no has fet res més que donar voltes a la idea de no haver fet feliç algú. Fer feliç algú de debò. Escriuràs per subratllar la càrrega conclusiva de l'afirmació. És un dels fragments que trobareu a l'art de portar gabardina, el nou llibre que el Sergi Pàmies publica en Quaderns Crema i on es mou entre la realitat... La realitat... La realitat... La realitat... I una mica de ficció que serveix amb ell a les entrevistes, em temo, per fer-la servir de comodí per dir que allò que ens pensem que és ficció també és realitat. Són 13 contes molt emotius, molt irònics, en alguns casos molt tristos, però molt lúcids. És una delícia de llibre. Hola, Sergi.
Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia. És una delícia de llibre. Hola, Guillem, t'arribes, ara parlem tu.
Molt bon
Hola,
dia.
Marc Artigau, bon dia.
Bon dia.
Ara parlem amb ell, deixa'm que el pentini. Ficció o no tanta ficció, Sergi?
Bueno, jo no distingeixo gens, ni en la vida privada ni quan escric, però molt menys quan escric, entre ficció i realitat. Trobo que són llenguatges per explicar-te a tu mateix i per explicar al món. Quan no suporto la realitat, utilitzo la ficció per suportar-la, i al revés, quan no suporto la ficció, em refugio a la realitat per fer-la més suportable. Per tant, són dos instruments, dos llenguatges per explicar-te tu mateix. La llibertat que et dona a l'escriure ficció, en aquest cas concret, per exemple, el llibre anterior, que es deia Confessions d'un culer de factors, no hi havia res de ficció. Hi havia memòria, hi havia ironia, hi havia el que tu vulguis, però em prohibia a mi mateix inventar res. Tot era... havia passat. En canvi, aquí no, aquí... jugant amb la ficció, hi ha coses que han passat i coses que no. Com a lector habitual de ficció, a mi m'encanta això. No sabem mai si és veritat o no és veritat.
El llibre s'expliquen històries d'una persona que està separada, que té dues criatures, expliquen diverses
Depèn del relats, conte. Eh? Hi ha Depèn contes conte, que en té tres, sí. I hi ha altres que no en té.
D'acord.
Veus, això és un...
Però en fi...
Ho permet la ficció.
Però en fi, has fet teràpia? És teràpia?
No, home, jo escric...
I escriure és a dir, per tu significa teràpia o no?
Estalvio psicòleg, en comptes de pagar, cobro.
Clar.
No, sí. Per mi escriure és terapèutic des del primer dia que ho faig, des que vaig començar quan tenia 12 o 13 anys.
T'has atrevit a explicar coses que segurament no explicaries de viva veu aquí?
Sí, evidentment. Trobes una manera, una forma d'intimitat compartida. Tu escrius en la màxima intimitat... coses que per pudor o per sentit del respecte als altres no diries mai a ningú, i ho llences al mar i aleshores saps que algú ho agafarà i podrà compartir la teva intimitat. Aquesta és la gràcia d'aquest negoci.
Hi ha tres punts en aquesta intimitat d'aquest llibre del Sergi Pàmies, que a mi em sembla que és molt important recalcar, i si m'equivoco m'ho dius. La primera, jo crec que, encara que sigui una frase molt, molt contundent i un punt dolorosa, enterres definitivament els pares. Tinc la sensació que aquest llibre els enterres definitivament.
Sí.
Un altre, expresses la teva tristor per haver fracassat amb una relació de parella.
Sí.
I comparteixes amb el lector allò que ens trobarem molts a partir de que els nens deixen de ser nens, malgrat que tu no vulguis, que es fan nois i persones adultes i foten el camp de casa.
Sí, més que fotre el camp de casa, que això afortunadament sempre triga bastant més, com que jo he fotut el camp de casa, diguéssim, hi ha una distància nova, que és, ja no depèn... O sigui, tu no ets una persona bàsica en la seva vida diària. Per tant, has d'aprendre a viure'ls a distància, estimant-los igual i tenint una relació el més bona possible, però ja no et necessiten. I ara et necessiten, perquè estiguis des de les 7 del matí fins a les 12 de la nit non-stop allà. I, per tant, aquesta absència és una altra forma d'absència, són tres absències que conflueixen. De manera que aquests 5 anys, quan jo miro enrere o al voltant, dic, hòstia, potser que hi ha eco, saps? Faig, oh! I aleshores ressona, perquè s'ha anat tothom, diguéssim. Llavors dius, home, potser que en parlem d'això. Com a... comptes d'anar al psicòleg, doncs agafo i començo a escriure.
Com a bon corifista, jugues més a l'atac que no a la vida real que no a la defensiva. I què vol dir això? Que a tu t'agrada més preguntar com estàs que serveix perquè no t'ho preguntin a tu. Una mica en aquest llibre t'has preguntat a tu mateix com estàs?
No, jo el mètode ha sigut el mateix que tots els altres llibres. Jo intento sempre treballar amb el que tinc. Aquella memorable cançó del Serrat que diu s'agafa el que es troba pel carrer, doncs jo faig això sempre. I aleshores, com que coincideix amb un període vital, en aquest període vital el que surt al llibre és el que he tingut. Altres llibres tenia altres ingredients i el que sortia era el que tenia. Però no he canviat el mètode en absolut. No he dit, ara explicaré coses que potser em costa més explicar. Sí que és veritat que en aquests 5 anys he fet algunes coses que no havia fet mai, com a mètode, de dir, ostres, per què no comences a... En comptes, jo sempre deia que no, ja ho saps tu, a tot.
A tot.
I aleshores vaig dir, aquests 5 anys diràs que sí, ho he fet. I també a l'hora d'escriure. O sigui, coses que tu mateix t'hauries prohibit a tu mateix, doncs per què no fer-ho? Això de l'estil es nota, en alguns temes es nota, i, bueno, és divertit. Ara ja puc tornar a dir que no.
Tens por a les entrevistes ara que t'has deixat anar més amb respecte a la teva vida? És a dir, que se't pregunti més enllà sobre la teva vida?
No, jo estic molt encantat de que em facin preguntes sobre el llibre, perquè per això el fem. Els llibres necessiten donar-se a conèixer i, per tant, no tinc cap por. Contesto. El que em pregunten, contesto.
Què ha sigut millor, no pitjor? Què ha sigut millor, fill, parella o pare?
No, jo tinc un excel·lent als tres àmbits. A veure, ara en sèrio, jo crec que he sigut més bon fill.
Hòstia, hagués dit que hagués estat millor pare, t'ho juro.
No.
Perquè jo, pel que m'has explicat tot aquest temps, tinc la sensació que has estat...
Estat un fill gairebé memorable. En alguns moments de crisi. Però
per què? Un fill memorable? Bueno, per aguantar tot el que
era aguantat? Era el petit, era molt simpàtic,
bueno,
encara que
avantatges.
Ningú diria. L'esplendor meu coincideix amb la infantesa, per tant la infantesa ocupa molt. És quan et guanyes el teu prestigi en una família. Te'l guanyes de petit, no te'l guanyes de gran. I per tant va coincidir amb la meva època d'esplendor, la meva infantesa. I per tant, perquè ja vaig guanyar molts punts. Ja tenia molts punts quan vaig arribar a l'adolescència. Em vaig perdre uns quants. I després, com a adult, vaig ser un bon fill, crec jo. Per tant, jo si m'hagués de posar alguna nota positiva, me la posaria com a fill, contestant la pregunta. Tampoc m'havia plantejat
segueixo,
mai.
Però per què va ser tan bon fill, consideres?
No ho sé, vull dir, posats a comparar les tres condicions, crec que amb la de fill me n'he sortit més. No sabria dir-te per què.
Hi ha un moment en el llibre, que és en aquell conte que es diu No sóc ningú per donar-te consells, que deu ser el més llarg de tot el conte, no? De tot el llibre, no? Que hi ha un moment que jo penso... No, clar, és que em portes per uns camins que tu vas arribar a pensar, i a mi m'ho has fet pensar en el llibre, que suposo que és bo, que tu eres fill de Jorge Semprún.
Però aquesta la...
Aquesta la gràcia,
i no? I Kafka s'aixeca, el Gregorio Samsa s'aixeca un dia convertit en un fastigós insecte.
Ja.
I tu a la segona línia
veus, però
dius, ara és un fastigós insecte.
Clar, però ara treus la ficció.
És que és un llibre de ficció, Jordi.
Ja.
És un llibre de ficció. Fet amb ingredients que són els que jo tinc, perquè jo no tinc una vida. Si jo fos el fill d'un ambaixador, o el fill del Jorge Semprún, hagués tingut una vida molt més interessant i fantàstica, però tinc la vida que tinc. I els ingredients que tinc són això, jugo amb el que tinc.
Però dius que és un llibre de ficció amb tocs de realitat, diríem, no?
No, és ficció construïda. Si és allò de les pel·lícules que posen basades en hechos reales, sí. Mai ho he entès, perquè tot està basat en fets reals.
No, però no és un llibre de veritat amb alguns elements ficticis?
No, és un llibre que juga constantment amb construir veritats amb mentides i mentides amb veritats, que és el que més m'agrada.
Amb la qual cosa és un punt de vacilada també el lector.
No. Són les lleis de la ficció. Tant com a lector jo com a escriptor, són les que m'agrada tenir quan llegeixo un llibre. Jo llegeixo un llibre al Paul Auster. I Paul Auster explica, vaig viure en totes aquestes cases. I es va explicant una rere l'altra les cases on va viure. A mi se me'n fot que siguin veritat o no.
Clar.
Jo llegeixo el llibre com una experiència...
Clar, lectora, hi ha un problema. I
és com el del Kafka. El Kafka, quan ell diu que s'aixeca el Gregori Samsa convertit en un fastigós insecte, jo sóc Gregori Samsa i sóc l'insecte, com a lector. Estic disfrutant. No li pregunto al Kafka, però vostè es va aixecar convertit en un insecte? Ja dono per entès. Què passa? Que allà està molt clar el que és fantasia. I en canvi, quan jo dic, durant un temps vaig pensar que era fill del Jorge Semprún, podria ser veritat, perfectament.
Clar,
aquí està la gràcia.
No, hi ha un problema, que és que aquest llibre... Estava amb el fet que te'l comenti jo. o que perquè, clar, perquè...
Perquè ens coneixem, comenta...
clar. Aquesta és la història, aquesta és la història. I aquí rau l'error.
Que feia, doncs, m'entorno a casa?
Aquí, o... No, aquí rau l'error. No,
clar, perquè... L'editora m'ha dit avui vas al Basté, no?
No, però, per exemple, hi ha una cosa que... Perdó, Xavier Fina, abans de sortir, ha fet firmar el llibre, no?
Sí,
ha vingut i ha dit que és una de les obres... literàries més importants dels últims anys.
Carai.
Aquest llibre. Sí.
Ostres, quin honor.
Sí, no, per tant, ell no et coneix. És a dir, ell em diu, escolta, el vaig saludar una vegada...
El dia que va proclamar la República.
Exacte.
Ens vam trobar pel carrer dels dos desemparats, clar, allà al costat del Parlament, amb dues ànimes en pena.
M'ha agradat molt, t'he de dir, el del conte, i aquest sí que l'he explicat, perquè l'altre dia més el vas explicar amb el Toni Clapés, que és el de l'11S, el que fas...
El que fa el personatge,
que és anar a buscar, que és anar buscar antibiòtics per totes les farmàcies, que el primer que, quan me'l van explicar prèviament, vaig pensar, i com aconsegueix que li donin antibiòtic a les farmàcies? Ja. Efectivament, llegint el conte, s'explica com li donen antibiòtic en totes les farmàcies. Fet que confirma que el personatge en qüestió, sigui qui sigui, siguis tu, sigui qui sigui, el personatge en qüestió és una persona que blinda molt els seus fills.
Sí, sí, sobre els pares excessivament presents i excessivament asfixiants. És un dels temes que toca el llibre.
El personatge ho és. El Sergi, sí, sí. Pàmies ho és, també?
Sí. Això, aquí sí que hi ha confluència absoluta de personatge i autor. Excessivament presents fins a l'asfíxia. I això pesarà.
Ho has parlat amb ells?
Intento, per no acabar-los d'asfixiar més, ara els estic deixant un cert marge. No descarto parlar-ne. També la manera d'escriure'n és una manera de parlar-ne.
L'han llegit?
Sí, diuen que sí.
Diuen que sí.
Han estat consultats, perquè jo sí que volia, com que hi havia un grau d'intimitat una mica superior, doncs vaig voler consultar, perquè això la meva mare, per exemple, no ho feia. I portava el llibre i de cop i volta sorties tu i deies, home, potser que m'ho haguessis hagut de preguntar. La meva mare amb això era liberal de veritat, passava de tot. I jo sóc més cuidadós i aleshores abans de publicar vaig consultar els fills i la meva ex per dir-li, vull publicar això. Hi ha alguna pega, alguna... com en diuen això quan presenten un projecte de llei, alguna esmena.
Una esmena. Hi ha alguna esmena parcial o la totalitat.
O parcial, i no va haver-hi cap esmena. Per tant,
ni parcial ni la totalitat?
Ni parcial ni la totalitat. Per tant, un èxit absolut.
Hi ha un conte que m'he sentit molt reflectit, que es diu Esborrany de ponència per un hipotètic congrés de separats.
Sí.
Hi ha dues frases que estan en pàgines una darrere una altra que em semblen memorables perquè efectivament és així. Una és la que dius que som a la cuina, que sempre m'ha semblat el territori idoni per dir-se les veritats. És veritat,
sí,
les cuines
jo ho recomano. Quan hagueu de parlar de coses molt serioses i profundes, comunicar-vos separacions o inclús malalties, recomano les cuines, perquè se senten coses que interfereixen i treuen dramatisme. De cop i volta se sent pi, 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 i és un tio que la secadora la té encallada. Després se sent un tio cridant amb un altre, Pepita, Pepita, bájame. I tu estàs allà dient, hòstia, jo crec que la nostra relació està a punt... I vas sentint coses, i aleshores és... No, és com un cel obert, saps?
Hi ha un espai també, i a la pàgina anterior diu, els primers segons de la ruptura pròpiament dita, reacciono amb la voluntat d'estar a l'altura, no pas dels nostres últims anys, plegats, torno a dir-ho que ho he fet fatal. Els primers segons de la ruptura pròpiament dita reaccionen amb la voluntat d'estar a l'altura, no pas dels nostres últims anys plegats, sinó de tota la història compartida. És una frase tan trista...
No la veig trista,
tan... jo. Oh!
No. És que, clar, molt... els teus barems de tristor, comparats als meus, que sóc trist,
clar,
de veritat, tu ets un fals trist. Tu ets trist 10 minuts al dia,
clar,
però jo sóc trist tot l'any. I faig, em permeto algunes llicències, avui, per exemple, estic content, però quan sortir d'aquí tornaré a adoptar la cara tristíssima i el posat
com a separat, sinistre. Ara com a separat, estàs sol o independent?
No t'equivoquis. Això d'independent és un eufemisme de sol. Això és com la rica vida interior.
No,
jo tinc una rica vida interior, igual a avorrit.
No.
Persona avorrida de collons.
Això sí, però no estic d'acord.
Jo tinc les dues coses, sol i amb una rica vida interior.
Ja, però sol... Sergi,
imagina tu l'independent que estic.
Veus com fa el malparit, perdó? Veus què fa? És a dir, t'està confessant que està sol i t'ho fa descollonant-te de riure, amb la qual cosa està fent trampa, perquè la solitud és una cosa, la independència és una altra. És a dir, jo em vaig sentir durant una etapa de la meva vida sol, molt sol.
Sí.
Però horrorosament sol, hi ha un moment que fas clec i dius, no, sóc independent. Independent vol dir que algun dia pots tornar a estar sol? Buah, potser sí, però el que vol dir també és que no necessites a ningú.
Home, més val. Quan estàs sol, més val que no necessitis a ningú. Això com a norma, eh? Com a mètode d'instruccions. Però també et diré, ara vols que siguem francs i que ens diguem les coses com els amics que som, jo et diré que no hi he pensat gaire, amb això. Si soc, si estic sol o independent. Vull dir, trobo que ja el dia a dia ja està prou bé i ben organitzat com per anar tirant. No em plantejo, estàs sol o independent? T'he de dir que a partir d'ara hi pensaré, eh?
Pensa-hi.
Però no... L'altre dia ho vam parlar, em sembla, que ho deies. Sí. I em vaig quedar amb la copla, eh? Però no tinc aquest.
No, t'ho explicaré molt ràpid. Sol arribar a casa i trobar a faltar. Sí, independent sí, sí. És deixar els calçotets a terra i dir no hi haurà ningú que em fotrà bronca per tenir-los a
terra. Però no creus que és compatible, que és el dubte que jo tinc? O sigui, jo puc deixar els calçotets a terra i continuar pensant que no sóc independent.
Ja, estic portant-ho un extrem.
Sí.
Però és igual, t'ho diré més mono. La sèrie de televisió, una cosa és compartir sèrie de televisió, l'altra posar a agafar el mando i fotre el que et doni la gana. Perquè avui juguen el partit de futbol entre Croàcia i Espanya, que com tu bé saps, a mi m'agrada veure el futbol i també de la selecció espanyola, per tant, poso-me el miro.
Sí, jo crec que deu tenir a veure amb les circumstàncies amb les que cada un ha desenvolupat
el seu
concepte de solitud.
Correcte.
Sí.
Per cert, interpreto en el llibre que la relació amb la teva exparella és bona, amb els teus fills
el
és bona.
El personatge està fantàstic amb l'ex i amb els fills.
Sí, és veritat.
Amb els fills del personatge.
Està molt bé perquè l'entrevista està tota l'estona vorejant la ficció i la realitat, que és
com
el llibre. Està bé.
Vols dir que no t'ha fet teràpia tu en aquest llibre? No pas amb ell.
No, que va. Perquè, a més, el malparit acaba amb un conte que, com tots passa amb els bons
tirants...
El conte. El final. I, a més, amb una frase maquíssima.
Sí.
No la llegiu, perquè si no...
Home, no jo volia llegir, però sense dir que era, no?
Però al final és... Tu has llegit una mica al començament, però allò de dir l'Anna somreia i com et corresponia amb una expressió que ara te n'adones... Volia dir que encara tenia l'esperança que la fessis feliç i que un dia, rere l'altre, i durant molts anys, et donaria l'oportunitat que fossis tu i no cap altre qui ho aconseguís. Hola.
S'ha d'acabar com un senyor, un cavaller. Saps quan hi ha hagut un mal rotllo tal i tu dius, ja pago jo. No n'hi ha hagut, hi ha un festival de gent convidada entrant i sortint, uns costos, unes coses que tu tindries tots els punts per no pagar, inclús per anar-te'n sense pagar, i queda bé. Perquè tothom està esperant, hòstia, aquest tio l'estan apretant molt de debò. Vull dir que inclús podries demanar un taxi i no pagar-lo. I dius, ja pago jo. Aquell plus. Això és bonic.
Què, Marc?
Sobre això, mira, abans d'entrar ens ha explicat una cosa molt bona, que ens ha explicat el Sergi que fa una última lectura comptant quant dura... En quant de temps et pots llegir el llibre?
Dos hores.
I jo el que et volia preguntar és...
No estic d'acord.
No, un moment.
Sí, ja ho sé que et direu, que llegint-lo amb ritme normal són dues hores i mitja. Fins aquí arribo. Estic sol, i soc independent, però fins aquí arribo.
El que no m'ha quedat clar és els calçotets a terra, si correspon a sol o independent. A independent, oi?
Independent. Clar. Perdó, no. Dic que és un llibre que...
Quan arribaré a casa, tiraré els calçotets a terra.
Perdó, els que portes, no has de tirar els que tens al calaix. Perdona, el que deia, Guillem, és que és un llibre que es pot llegir en dues hores i mitja o tres.
Però
és un
llibre que has de...
No, és que no pots llegir-te'l, perquè has de... Tires enrere les frases del Sergi Cus, el llibre.
Jo el que et volia preguntar és... Com si treballes tu l'ordre dels contes. Si tu decideixes clarament, aquest serà l'ordre...
És bàsic. L'ordre és... No m'hi poso... O sigui, hi ha una idea de llibre inicial molt desdibuixada, que es va dibuixant a partir d'algunes informacions impepinables. Una és el primer conte i l'últim. Això ho haig de saber. I a partir d'aquí, Àngels Castilla. I llavors el criteri de selecció i del ritme dels contes el va donant la pròpia vida del llibre. I, encara que jo et podria fer una conferència pedant, al final apliques el criteri dels disc-jockeys, una ràpida, una lenta.
Sí. Vull dir que... Això ho fas després del més llarg, que és No són ningú per donar consells, el pròxim té 3 pàgines.
Ara, i ha de ser, i no pot ser molt profund, ha de ser una cosa més anecdòtica. Sí. I llavors així vas avançant. El primer ha de plantejar l'època i la situació, i sobretot el moment biogràfic de l'autor. Recordo que un dels llibres començava dient vaig haver de morir-me per saber que m'estimaven. Hòstia, com a començament situava una mica, ja estaves mort a la línia 3. I depèn de l'època, i aquí no, aquí comença amb una festa, i llavors ja es veu que hi ha un tio que té més de 50 anys, que no està passant pel seu millor moment, que es medica, que veu coses que no sap si hi són o no hi són, és a dir, que podria ser que estigués una mica penjat com un pernil, i que al mateix temps està fent com un esforç de vida social, que no és habitual en ell.
I que al voltant s'ho passa bé, està en una festa, però ell no sabem ara si s'ho passa bé o no.
Això
perquè, de fet, hi ha un altre personatge que li envia un missatge que
perquè
li diu...
Perquè veu que no s'ho passa bé, perquè alguna cosa no està passant. Aquí sí que no sé, però perquè veus que no està bé. I com el personatge...
Però per què defenses tant aquest personatge?
Estic fent una lectura. Pensant en els lectors,
Amb els oients i els lectors, no. No, és la història d'una festa on el protagonista no ho està passant bé. O sigui, no està passant bé. En la seva vida personal no ho està passant bé i es nota.
El locutor és en Basté, el locutor.
El Guillem Terribas fa de conill.
Tinc resposta. El personatge sí.
El personatge... El personatge sí, però és una festa que on ell, els que estaven en aquesta festa en el llibre,
sí.
Jo el que interpreto és que no saben res del protagonista. Però no saben res.
Jo com a
la cosa, hi ha una cosa que és molt casual, que és que hi ha un personatge del que et conta que li envia un missatge perquè veu que alguna cosa passa. Després, amb el pas del temps, es nota.
Sí, però jo, com a lector, jo no sé si s'ho està passant bé o no. Al contrari, penso que hi ha un interès, que ha trobat una persona, un personatge que li interessa, i veig... A mi m'interessava aquesta reflexió de tothom s'ho està passant bé al voltant, i
però això era per respondre el que em deies de l'ordre.
Sí.
És a dir, jo tinc el primer i l'últim. Llavors, estableixo una mica el primer et senyala una mica per on anirà tot, i sobretot t'ha de donar ganes de llegir el segon. La seva missió és donar-te ganes de llegir el segon.
Hi ha una cosa que, quan parlava amb Basté i tu sobre la ficció i no la ficció, hi ha la famosa frase de Johnny Guitart, digue'm que m'estimes encara que sigui mentida, que la Montserrat Roig va utilitzar per un llibre per parlar sobre la veritat i la mentida. I jo penso que aquí tu jugues contínuament amb això.
Sí, però no jo, Guillem, tu ho saps millor que ningú. Tots els escriptors de ficció...
Sí, no, de veritat.
És que la ficció és això.
Sí. Per tant, jo crec que com més mentida diguis, més veritat estàs dient.
És que no té a veure... La veritat i la ficció no té a veure una cosa amb l'altra. Tu pots fer només ficció i explicar veritats com a temples. I al revés, pots fer no ficció i només dir mentides. És a dir, que no està relacionat. I la gràcia, crec jo, com a lector també de ficció, és aquesta, que no sé, jo llegeixo un llibre de l'Adrià Pujol,
sí,
que es diu Els Barcelonins,
sí,
i a part de deixar-me portar pel so i per la textura de la llengua, ell apareix com a protagonista d'algunes de les escenes. I aquestes escenes, jo no tinc necessitat de saber si és l'Adrià Pujol o no, perquè donc per sentat que com a lector ja és l'Adrià Pujol. No té per què ser ell personalment, biogràficament.
Ja.
I aquesta és la gràcia. Ara t'he posat aquest exemple, però el Parmagel...
L'escriu com vol.
Tu no...
L'Adrià Pujol escriu com vol.
L'Eva Baltasar.
La carpeta esblava. La carpeta esblava?
No.
Magnífic llibre.
Doncs l'Eva Baltasar, tu agafes el llibre... Jo no em pregunto si és ella o no és ella. Per mi, mentre llegeixo, és ella. A no ser que em digui, era una vegada una princesa del segle XVI. Inclús així.
Sí, també podria amagar-se sobre una princesa del segle XVI. Hi ha una cosa que a mi una vegada l'he acabat, tot i que són contes, històries, acaba sent una gran història d'amor i de reconciliació tot plegat al llibre.
Més d'amor que de reconciliació. Perquè la necessitat de reconciliar-me jo no la tenia. En canvi, el convertir una certa tristor transversal en un acte d'amor, sí. Però el de la reconciliació no, perquè en principi, ja us he dit abans que jo tinc uns barems de perfecció com a fill, pare i amant i marit. Però ara estic veient que hi ha una nova categoria que ens l'hem deixat abans amb fills, pare i marit, que és soc l'hòstia com a exmarit.
Bueno, aquí estaríem, aquí podríem fer una tesi doctoral.
Podríem fer un clus, obrir un sindicat
una tesi doctoral,
fer un mano a mano.
Mano a mano, a més davant la mirada astorada de la gent, dient aquests dos idiotes que fan ara, de la seva vida. Estàs d'acord o no?
Jo crec que ara que m'anava
un... Ara ha sortit un llibre amb en Marc Artigau, doncs sí, podria sortir però, doncs, a tots dos.
Això res a veure amb la...
Els pajarracos de la boqueria.
Què dius, Ser, Marc?
Jo vull llegir un tros per fer una pregunta que diu: sí que vas saber estimar-la, ser a tot arreu on havies de ser, en tots els moments en què havies de ser-hi i comprometre't. Però mai amb aquell punt de pirotècnia arbitrària que diferencia els homes memorables, els que insisteixen quan els diuen que no, els que condueixen amb una sola mà i no s'espanten quan han de signar el contracte d'una hipoteca, rebatre l'arrogància d'un inspector fiscal o viatjar a Istanbul, dels homes simplement necessaris. Quina és la diferència?
És que ara esperava la pregunta.
Entre un home necessari i un home...
Bueno, ja l'explico aquí, és a dir, els homes necessaris són els que van tirant i els homes, els altres, són els que aconsegueixen fer rutllar el món, perquè se salten semàfors i normes i no tenen por i són temeraris i no aspiren a fer tot bé. No tenen la llosa de voler ser íntegres, de voler fer les coses bé, no tenen aquest perfeccionisme moral que només que fa que destruir-los. Llavors, en el combat aquest entre fer el correcte i fer el que és interessant per viure, doncs això és un dels temes dels que tracten els contes, de com, quan intentem fer les coses ben fetes, no sempre estem a l'alçada del que s'espera de nosaltres. I quan no fem les coses correctes, no estem a l'alçada del que nosaltres esperem de nosaltres mateixos. Ara m'ha sortit una mica profund, però aniria per aquí.
Ja, una cosa, quin és el... Segur que quan revises un llibre i quan són un llibre de contes, que és una mena de lloc on hi ha diferents... Un llibre de contes, un llibre on jo veig que hi ha diferents departaments on hi ha diferents carpetes. I jo et pregunto, a tu el que t'ha agradat més, tens algun que sigui el teu fill perfecte aquí o no?
No. O sigui, jo m'ho passo molt bé escrivint. No és una experiència ni dolorosa ni... És una experiència que m'obliga molt a revisar, a treballar, dubtar. Un passo molt bé, és molt íntim, ningú interfereix. És un espai de màxima llibertat. De la manera que sóc jo, a més, em puc comportar. Puc ser temerari, puc ser agosarat, potser puc fer tot allò que no puc fer a la vida real. I, per tant, ho visc com una experiència, com un concert. No hi ha una cançó que m'agradi. És tot el festival.
Hi ha gent que escriu a mà, gent que escriu a màquina d'escriure com els que havíem...
El Nòrit. Jo faig a mano i a màquina.
A mà i a màquina fas?
Sí, primer a mà i després a màquina, o a màquina, vull dir, amb ordinador. Primer a mà vol dir que porto una llibreta i apunto...
A la llibreta apuntes coses?
Sí, després continuo apuntant coses. La primera versió l'escric a mà, perquè el pensament i la mà estan perfectament coordinats. No vas ni massa de pressa ni massa a poc, i a més, al veure-ho escrit, te n'adones de coses que no te n'adones, llavors faig una primera versió amb ordinador. Si és que m'ha obsessionat prou, a vegades obro una carpeta, deixo les notes en la carpeta i m'espero a veure si em continuo obsessionant, perquè en principi jo intento no escriure, perquè amb el que faig al diari ja m'ho passo fabulós. Llavors només escric allò que necessito íntimament escriure. Llavors això funciona per obsessions. Estàs com setmanes i mesos pensant en una cosa, o per exemple, el primer conte del llibre, doncs és, en aquell moment jo vaig intuir que era el moment de començar un llibre de contes. Aquell dia.
Aquell dia?
Aquell dia.
O sigui, en aquella curiosa festa vas començar...
I es diu eclipsi per això, perquè tinc la sensació que el tema de tot serà que jo mateix he estat com eclipsat. I ja saps que quan hi ha un eclipsi, els gossos borden abans, que passen coses rares. La gent fa coses rares, es llencen per la finestra, els hi surten pèls, vull dir, hi ha tot un...
És veritat.
Licantropies, hi ha coses rares. I vaig pensar que era un bon punt d'arrencada, l'eclipsi. Sentimental, mental, col·lectiu.
Col·lectiu.
La història, tot, individual.
Hi ha un conte, permet un moment, sí, que arrenca... Assegut a la butaca, no ho sé, del segon vagó de l'AVE, Barcelona-Madrid, ploro. Concentrat en una de les pantalles i connectat als auriculars, miro una comèdia romàntica sobre viatgers en el temps. Em torna a sorprendre la facilitat amb què m'emociono veient pel·lícules i, en canvi, com em mantinc monstruosament inexpressiu quan els drames són de debò.
Aquesta és un... Veus, això és el que dèiem abans. Això és un conte que tothom, quan el llegeix, té la percepció que és pura ficció i el 100% dels elements són reals. Això és un viatge que vaig fer en Babe al costat de l'exministre socialista d'Educació, Ángel Gabilondo.
Hombre.
Que va durar poc.
Que anava fent notes i que tu
intentaves... I jo estava veient... Jo vaig entrar, l'Abe, vam posar una pel·lícula que es diu Una qüestió de tiempo, que ja havia vist 3 o 4 vegades.
Una qüestió de tiempo, aquella anglesa?
Sí.
Meravellosa.
I em vaig fotre...
Una banda sonora fantàstica.
Em vaig fotre plorar al minut 2, i vaig estar plorant fins a Guadalajara, amb alguns moments alterns.
Però plores?
I al costat tenia l'Àngel Gabilondo, i vaig dir... Apunta coses. Sí, vaig apuntar el boli, les sabates...
I quina marca són?
Tot,
del boli,
el mòbil, quan parla, les notes que treia... Això ho expliques en un article, i la gent diu, aquest tio és un imbècil. En canvi, aquest mateix material, per un conte, funciona fantàstic.
Tinc una pregunta a l'ús, que em fa Esteve Giral.
Esteve Giral, l'home que diu millor bona tarda a RAC1.
Ah, sí?
Sí, home. Esteve Giral és un clàssic de la radiofonia catalana.
Efectivament. I diu que ell és un més de la legió de fans de Pàmies, però acaba dient que potser és una impertinència.
Bueno.
I atenció, jo t'ho llegeixo. Diu, en un conte, ell diu que li sabia greu que sa mare fes literatura de la seva vida, sense demanar permís als fills. I ara, diu...
No he demanat permís als pares, perquè la Ouija no
funciona. Literatura amb la seva mare sense demanar-li permís, entenc.
Perquè no hi ha Ouija a casa. Tenim Wi-Fi, però no Ouija.
Però això el vaig, és...
Sí, sí, és veritat, és evident. Clar, això no és d'anada i de tornada, aquest respecte. A part de que jo no m'agradava que ella ho fes, però ella ho feia, Vull dir que de la mateixa manera jo ho faig també, encara que jo no li agradés, diguéssim. Això no pots demanar permís. Pots demanar permís fins a cert punt.
Tinc una última pregunta abans d'entrevistar amb el senyor llibreter.
Molt bé, que li han donat un premi.
Sí, tinc una última pregunta per tu, Sergi, que és molt important i ja va ser el començament del llibre. I m'has de respondre la veritat.
Molt bé.
No t'espantis ara, Però la pregunta és molt profunda. Quan, ara que deies que ens vam veure fa poc i vam anar a dinar, i la pregunta és molt important. Em vas portar a un restaurant on es mengen pollastres per la portada del llibre?
Res a veure. Et vaig
portar. Què té a veure el pollastre aquí?
El pollastre és una creació del grafista, del que és Rudy Gómez, un portent en el grafisme i el disseny gràfic, que és el que s'ocupa d'aquestes coses.
Va.
I aleshores ell suggereix. Llavors la idea sempre és que hi hagi... Ja m'han preguntat si era el pollastre de collons del Puigdemont, si era un pollastre de Nadal, perquè surten Nadales.
Sí, això.
No, és
home,
un
una
pollastre...
gabardina visca bé també penjada.
Sí, però llavors estaríem amb allò de posar
el títol
i sempre la norma, de la única norma que hi ha és... La coberta no té res a veure amb res del contingut.
La norma
i ha de tenir, en canvi, un encant propi que provoqui entre perplexitat i simpatia. Aquest seria el llibre d'estil. I el Rudy Gómez, que és el mestre que fa això, doncs diu, jo proposo això. I jo ho deixo a les teves mans, perquè jo d'això no en tinc, no soc...
Però crec que és un encert.
Crec,
a més, penso una cosa, Sergi, que és de la mateixa manera que has mimat fins a la societat, no sé com has dit, els teus fills, i que els has asfixiat, amb el llibre fas... És a dir, l'estimes tant que tot ho vols controlar...
Sí, he de dir que han sortit algunes errades que seran corregides si tenim la sort de reeditar. Vull dir que tot també...
No tindràs cap sort, perquè és evidentment el talent, se reedita.
Hem de ser autocrítics, també. Alguna cosa no ha sortit tot el bé que...
Carai, què dius ara?
No, passa sempre.
Passa sempre.
No ens hem de flagel·lar en absolut, però vull dir, ja que som perfeccionistes, siguem també perfeccionistes a l'hora de donar-nos que no ho som tant.
Però a vegades això només ho veu l'autor, És difícil trobar-ho.
No, no.
Sí, Sandrumen.
Tant de bo només ho veiés.
Jo no ho he vist, eh? Jo no ho he vist, però estava tan entusiasmat...
Pas pel carrer, tiren el llibre pel cap.
Estava tan entusiasmat amb la història que no he vist els defectes.
Escolta'm una cosa, quan t'entreguen premis a partir de segons quina edat...
A la trajectòria.
Premi trajectòria. No, esclar, és que jo... Premi trajectòria, Guillem, premi trajectòria.
Quina mena d'entrevistador, vens aquí a passar les putes. Ara jo que ja l'he feta, ja t'ho puc dir. Prepara't.
Escolta, jo recordo que li van donar aquest mateix premi amb en Quim Monzó i tenia 50 anys, o sigui que jo tinc 17 anys més de quan li van donar amb en Monzó. Doncs
pues te'l podríem haver donat fa 15 anys.
Per exemple, però encara poder no havia fet prou mèrits.
Demà 7:45 del vespre, eh?
Sí, demà 7:45 del vespre, la setmana del llibre en català.
Ja tens el discurs preparat, Guillem?
Bé, no, em sembla que no sé si hi ha discurs, perquè sembla ser que no sé com anirà exactament, però hi haurà l'Anna Guitart, que em farà algunes preguntes, hi haurà algunes coses... Però sí que tinc una idea, que és un esquema, perquè normalment quan s'ha de parlar de mi no solo parlar. No sé si m'explico.
Sí, perfectament. Vale, saps que aquest estiu vaig estar a Nàpols i em vaig quedar parat de la quantitat de llibreries que hi ha a Nàpols.
Sí.
Però més llibreries antigues, d'aquestes que entres i que fan pudor humit. Pudor humit, i dius, ostres, aquests llibres que tenen antics, antics, i per dalt, i una cosa...
Perquè són llibres de vell, la majoria. Llibres de vell...
De sobre mà.
De segona mà, o sigui, d'aquests que no són... I, per tant, tots ja fan un olor, això, a Shining Cross, a Londres.
No s'han dutxat. És com vas amb... A segons quina hora agafes el metro, fa un olor o un altre.
Però, per exemple, al carrer Shining Cross de Londres, que estava ple de llibreries de vell, entraves i que hi havia aquella moqueta ja ronyosa i tot això, i els llibres, com que eren utilitzats, que havien donat voltes i havien estat amb allò, doncs sempre hi ha un puf de llibre i suposo que deu passar això.
És un ofici en hores baixes, ara, ser llibreter?
No. No, no.
Jo bona, crec... aquesta. M'encanta que diguis això.
No, és un ofici que existeix i que, doncs, possiblement ara és més fàcil, per dir-ho d'una manera, ser llibreter que no pas fa cosa quan... Jo he tingut la sort d'haver viscut de llibreter de fa 200 anys, o sigui, tal com treballava a través de fotografiar les portades dels llibres, posar-los estratègicament en lloc que els trobessis i tenir aquelles fitxetes que a vegades doncs, servien per consultar. O sigui, que és la manera en què es treballava sempre. I he viscut la manera en què d'una manera que informàticament tens la informació al mateix moment. O sigui, abans, quan sortia un llibre, per exemple, d'en Sergi Pàmies, i tu no tenies la informació perquè no te la donaven ràpidament, i volies saber qui l'havia editat i tot això, no hi havia cap informació. Hi havia uns llibres que eren l'ICBN, que sortien cada any, però esclar, el llibre que acabaves de sortir no hi era referenciat. Per tant, havies de fer virgueries. Ara, al mateix moment, saps el títol del llibre, qui el porta, qui el distribueix, quin preu és i tot aquest. Ja ha canviat molt més. Per tant, ser llibreter és més fàcil, però també és més complicat en el sentit de que bueno, costa molt més organitzar-te i controlar tot el que t'arriba i tot el que hi arriba. A veure, jo sempre, de vegades ens arriba... Jo sempre dic que a vegades els llibreters cada dia anem a reciclar-nos. O sigui, hi ha gent que cada any s'ha d'anar a reciclar per posar-se al dia. Nosaltres ens posem al dia cada dia a les 9 del matí perquè entren 25 a 30 títols nous. Per tant, hem de saber com han sigut, de què va, amb una mica, com a mínim, mirar les portades i les contraportades o coses d'aquestes, perquè si algú ve i et pregunta si ha arribat els coloms a la boqueria, doncs digui, sí, sí,
s'ho arriba aquesta setmana.
Arribaria demà, però es veu que hi ha alguns privilegiats que ja el tenen avui.
I ahir també hi ha... Però vull dir, perquè ho han distribuït, les editorials, la distribuïdora, perquè surti el dia abans...
Que, per cert, quan et preguntin com a llibreter si el nom dels sospitosos de l'assassinat és ficció o realitat, perquè surten uns cognoms que et sonen, d'altres coses, tu digues que és ficció.
Ficció, sí.
Ets un malparit, Sergi Pàmies.
Però, per exemple, sí. Amazon, aquestes noves maneres de... Això us està afectant el...
Sí, sí, però també afectava, per exemple, el vídeo en el cinema i també afectava, doncs, el CD. Quan va sortir el CD ens havien d'eliminar totes les llibreries, quan va sortir el llibre portàtil ens havia... Amazon, hi ha una cosa que s'ha de dir, té una cosa que no tenim encara els llibreters i que no és culpa nostra, és la rapidesa. O sigui, si tu vas a una llibreria i s'ha acabat el llibre de l'art de portar, t'haurà de dir, bueno, Sergi encara té una molt bona distribuïdora, però vull dir, a vegades tarden 2 o 3 dies a tornar-te'ls a posar. aportar. I llavors, doncs, tu no pots dir demà el tindrem o demà passat, perquè no és segur.
També et dic que Amazon va, diu que va més ràpid del que realment va.
Ah, és possible, sí, 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 sí.
I Ryanair... que són del Barça i no lo són.
Sí. Ryanair també diu que sempre és puntual perquè allarga més la, els, si d'aquí a Roma, si està 2 hores, ell diu que si està 2 hores i mitja, i per tant sempre...
sempre arriba a l'hora.
Vull dir que també... Vull dir que sí, però l'Amazon té aquesta cosa, però si li demanes un llibre de fons també et tardarà 3 anys.
Saps que m'agrada, Guillem, que en el món, com que s'agrada sempre torturar-los, i no, ui, ara com, no. Ja es venen molt menys llibres, no. La gent ja no va a les llibreries... Això és,
i no, però surt... Guillem és l'anti...
Ell està dient el loro.
Ni...
És el Jan, la porta és el loro, no, no. Que no està molt tan mal.
No, a veure, que no, jo et dic una frase, que nosaltres, els llibreters, estem en una crisi permanent sostenible. O sigui, nosaltres mai tenim unes ventes que pugen un 70... Hem fet un 75% que l'any passat, i després sortim i ara només hem fet un 10%. Per tant, hem perdut molt. Nosaltres fem màxim un 10% més i llavors l'any després perdem un 5%. Per tant, sempre és lo suficient per anar sobre... I després també tinc una altra teoria. Un bon llibreter no ha de ser un economista. Un tio que sàpiga de números no fa una llibreria. No li surt a comptes de tenir tot allò d'allà. I si vas a mirar, veus un prestatge i dius, aquest prestatge m'acosta, per dir una cosa, 200 euros. Quan tardaré a amortitzar aquests... Si fas aquests números, plega, plega, perquè no et sortirà. Llavors és una improvisació constant que sempre a l'últim, al límit, quan ja dius ja no puc més, saps? No sé què passa.
Déu proveix.
Quan fa que tens la 22?
40 anys.
Quants?
40 anys.
En 40 anys en sabries dir quin és el llibre que has venut més?
Nombre de la Rosa?
El nom de la Rosa, en català, però...
En català,
recordo que quan...
Ah, sí?
Sí, hosti, sí, bueno, sí, nosaltres...
Allà...
No, és que recordo que quan es venia
que
tant...
Que un cop en vam parlar.
A la distribuïdora, diu... Jo dic, l'he venut molt i molt. I diu, sí, s'ha venut molt el llibre. Dic, en català. Diu, no, en castellà. Dic, quan jo n'he venut més de 200, els teus vam venut tots tu. Vull dir que...
De quants estaríem parlant? De quants... No, tens ni idea de quants exemplars estaríem parlant.
El nom de la Rosa, no ho sé. Ara, tampoc.
Però una
per
veritat,
exemple, un altre llibre que s'ha venut molt... és el 100 anys de soledat, és un llibre que... El Vigilant al camp de Sègol és un llibre que també s'ha venut, no només perquè s'ha recomanat, els llibres de Monzó també en el seu moment, bueno, i encara ara...
El Perquè de tot plegat.
El Perquè de tot plegat... Era...
Hi ha algun llibre que no n'hagis vingut? Ni un?
Segur que n'hi ha, però n'hi ha tants que no amb tot el respecte.
No, clar, és una pregunta que se me fa.
Hi ha llibres que no s'han venut, ja han passat per la llibreria, han estat allà...
A vegades, i això és que dic, no és cap tonteria, una època gamberra vam proposar de fer la llista dels llibres menys venuts.
Menys, sí.
Com a denúncia de que el sistema dels més venuts era un sistema corrupte, quan érem de la CUP. I els llibreters, jo vaig consultar 5 o 6 llibreters, va dir, és impossible, perquè n'hi ha milers.
N'hi ha molts.
Que no en venen ni un. Mm. Clar, vaig dir, ostres, sí. Quina decepció.
Sí, sí, sí.
No hi ha un pitjor que els altres.
No. La llista és tan llarga que no seria difícil de guanyar, perquè no hi ha quantitat.
El mateix.
El més venut, per exemple, a vegades en ficció, quan surten a la setmana, el no ficció. El més venut és que n'has venut 3, eh? Vull dir que tampoc no...
Hauria de ser les llistes de llibres més no venuts.
Més no venut. De totes maneres, jo que no estic gaire... personalment, quan vas a llibreries i ensenyen els llibres més venuts, això no ho hem fet mai, perquè a vegades et pot perjudicar la teva manera, el teu concepte de llibreria. O sigui, totes les llibreries tenim els mateixos llibres. Per tant, ens diferenciem d'una a l'altra segons com els tens posats, què suggereixes, què poses a l'aparador, què poses a primera línia, i aquesta és l'única diferència, perquè el preu és el mateix i el llibre és el mateix. Per tant, si jo poso el més venuts, se m'haurà un llautó, perquè el més venut no serà el que jo vull.
Ara. I a més, tu pertanys i ets pioner d'una línia de llibreries que el que feu és la recomanació.
Sí, sí, sí.
Teniu, amb la qual és molt més lliure,
sí.
No depens de la quantitat,
sí, no.
I a més això, grans llibreries a Catalunya i a tota Europa ho fan, que és introduir l'element recomanat. De manera que molta gent entra en una llibreria amb una referència.
Sí,
sap que la llibreria els hi recomana uns títols. No vol dir que els altres siguin dolents,
no.
Vol dir que no els recomana.
I després una altra cosa que també és...
Sí, una forma de prescripció
sí.
De capçalera,
sí. és tenir respecte als títols, no fer piles un que mati l'altre. Tots els llibres tenen el mateix dret, per tant, no tots, no han de sobresortir. Allò que arribes i veus aquelles piles amb el... No, és sobre... O sigui, és deixar l'altre pobre allà al costat... Que...
Mira, estem a punt d'acabar, sí. Però per què un llibre... O sigui, una persona que entra en una llibreria i no sap què llegir, t'ho pot preguntar tu com a llibreter. Escolti, mira, m'agrada això, m'agrada això, m'agrada això. És molt important, per exemple, una portada, si és tapa dura, si és tapa tova, on està situat un llibre, etc o no?
És important de cares al que entra i no sap... I que si la portada és cridanera o el que sigui, aniràs a trobar-lo perquè miraràs la portada i te'l... O sigui, aquell llibre tindrà un avantatge sobre els altres que, com a mínim, hi aniran a mirar de què va. Llavors, si se'l queda o no, però... Segons quina portada t'atrau i vas allà, i si la portada no t'agrada o no té...
És com sortir de nit. Sí. Dutxa't, vesteix-te bé, sí, renta't el cap.
Que tens possibilitats.
Renta't el cap, si tampoc caldria.
Si vas brut, com una mala cosa, i fots pudor, doncs pues no, no...
Per exemple, el llibre d'en Pàmies sobresurt de... Llavors també a vegades... Jo una vegada, en Vallcorba, que venia molt sovint, gran personatge, venia allà i, esclar, totes les llibreries tenim una entrada que hi ha les novetats, i llavors ja hi ha allò de primera línia perquè la gent ja el trobi allà. Esclar, ell venia i deia, escolta, només n'hi ha 3 de meus. Tot ho ha 3 de 62, i jo dic, Vallcorba, quants llibres has tret aquest mes? 3 llibres. Doncs ja no el 100%. Els altres n'han entret molt més i no hi són. Per tant, ets un home afortunat. Està en primera línia els 3 únics llibres que has tret. És que només no es veuen davant de tots els... No, però si en traguessis 50, n'hi haurien 10. I a vegades això...
Felicitats per molts anys,
moltes
ja t'arribes.
Vida vostra.
Igualment. Marc Artigau, que sigui un èxit aquest llibre que has tret.
Bueno, i els colons, quan en parlarem dels colons?
Demà, no?
Demà surt el llibre, demà surt. Demà
bueno,
surt.
Ja aquí no parlarem. Saps que l'Artigau té un altre llibre?
Sí, l'Artigau és, no, és un altre home que no para de treballar.
Contes per ser lliures.
Efectivament, efectivament.
Recomanadíssim, també.
Efectivament, efectivament. El del Colons de la Boqueria en parlarem un altre llibre, un altre dia en un altre programa, perquè aquí no tocaria.
No, vindrem en Sergio a
entrevistar-nos, exacte.
I anirem forts, eh?
Començarem a preguntar si el mort és de veritat.
Moltes gràcies i per molts anys.
Gràcies a vosaltres.
Sergi Pàmies, l'art de portar gabardina. Ja aneu tard. 4 minuts i les 12.
We'll be happy too. El món a RAC1 amb Jordi Basté.